Ara fa un any rebíem la notícia, entre incrèduls i perplexos, que ens havíem de tancar a casa, que aquella mena de grip estranya que molts havíem menys tingut començava a saturar els hospitals. Ha estat un any ple d'incerteses i de pors, ple de sacrificis i de pèrdues. Un any de crisi que a les dones, com sempre, ens ha costat un preu més alt. Avui, a Les dones i els dies, passem comptes.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
L'estat d'alarma ens va confinar a casa, ens va deixar sense feina, sense escola, sense vida social. Vam aprendre a viure a través de la pantalla, a fer exercici al menjador i a sortir a fer el vermut al balcó. I tot amb la por constant d'agafar un virus que ningú ens sabia dir del cert com es comportava. Ha estat un any de xifres, d'estadístiques, de restriccions, de mascaretes i de gels hidroalcohòlics. Un any ple de dificultats que, com en totes les crisis, ha afectat més a les dones a tots els nivells. La bretxa salarial ha augmentat, la violència de gènere també. I a més, les dones hem assumit, un cop més, el rol de les cures en el sentit més ampli. A nivell laboral, les dones van fer feines d'alt risc als hospitals, a les residències, als supermercats, molt sovint sense les mesures de protecció necessàries. A nivell familiar, moltes van haver de compaginar teletreball i nens, i pares, i molt més. De tot plegat, us n'hem anat parlant a Les dones i els dies i avui volem recuperar reflexions i testimonis d'aquest any de pandèmia. Amb la sociòloga Sara Moreno sabrem el preu de més que hem pagat les dones aquest darrer any i amb la psicòloga Sílvia Edo descobrirem quina factura emocional ha provocat. Al llarg de tot el programa d'avui també sentirem les experiències de dones que han viscut el confinament totalment soles. Són dones bombolla, de totes les edats. A la direcció Montse Virgili, a la producció Susana Ortega, als controls Ismael Cebrián, al guió i avui a la locució Esther Plana.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Una de les coses que a mi m'emprenyen més té a veure amb que crec que totes les mesures que s'estan prenent per regular el dia a dia les persones s'estan prenent, a part d'evidentment, amb una lògica absolutament capitalista, és a dir, només ens deixen sortir a produir i a gastar diners, i aquesta idea de que no s'estan tenint en compte les necessitats de les persones. És a dir, crec que s'està regulant pensant en un model de família absolutament normatiu, és a dir, parella i crios a casa, i que no es té en compte tot el que no inclou això.
Lo normatiu a partir dels 30 i pico és viure amb la família nuclear i ser dona i sortir d'aquest esquema i viure sola i no tenir parella. Aquesta edat és una opció que segueix sent molt minoritària. I la gestió política i sanitària que s'ha fet a la pandèmia ha accentuat aquest replegament en la pròpia família nuclear, no?
Les persones que vivim soles, que ho hem triat, per exemple, i que ens agrada viure soles, malgrat tot compenses tota aquesta falta de vida familiar, doncs d'alguna manera intensificant la vida amb les amigues i amics, amb les persones, amb els entorns més o menys propers, i això es fa cada vegada més difícil.
He hagut d'aguantar moltes històries, no?, sobretot de famílies i criatures petites i tot queixes i tot problemes, no? I dius, bueno, aquella mena de... Tu sí que estàs bé, no? Tu sí que vius bé perquè no tens fills i dius, bueno, cadascú ho està visquent a la seva manera, no?
Moltes de les meves amigues diuen això de... Ui, te n'adones que ets gran quan no t'afecta el tot de queda. I penses, doncs a mi sí que m'afecta el toc de queda, i sóc gran. És a dir, no us afecta el toc de queda perquè suposa que el que han fet és regular la vida de manera que les famílies es veuen molt poc afectades i que en principi ells donen per fet que això només afecta els joves.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Became of Alexandra, did she make it through? What kind of woman gets to love you? Wrote us all a little note, nothing left to lose. What kind of woman gets to love you?
Tot i que la crisi arran de la Covid ens ha obligat a aturar-nos a la majoria i posar a la vida al centre de tot, i en conseqüència el treball de les cures s'ha tornat decisiu i importantíssim a l'hora de fer front a la pandèmia, com sempre el treball de les dones s'invisibilitza. No hem vist pràcticament epidemiòlogues als mitjans, i n'hi ha. S'ha donat la rellevància que es mereix al col·lectiu sanitari, però com se sostindria tota aquesta feina essencial si no hi hagués qui fregués els quiròfans o qui tingués cura de nosaltres quan sortim de l'hospital o quan estem malalts? Aquest tipus de feines són fetes habitualment per dones, infermeres, cuidadores, mares, filles, àvies i treballadores de la llar que no han obtingut el reconeixement que es mereixen. Més enllà del que dèiem de reconeixements, que això només són paraules, podríem dir de cara a la galeria, la feina d'aquestes dones es dona per feta, per garantida, i per tant no es valora com cal. Per parlar-ne, convidem a la Sara Moreno, que és professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en temps, treball i gènere. Benvinguda, Sara.
Hola, bon vespre.
Doncs escolta'm, una de les idees de, justament, de, ara que parlem en aquest programa de molt de feminisme, una de les idees de l'ecofeminisme és justament posar la vida al mig. I això ho hem fet per força aquests dies. Però és com si s'hagués fet per art de màgia, no? Sembla?
Sí, a veure, jo el que diria amb aquesta introducció que feies, que en efecte ens hem trobat immerses en aquesta crisi desencadenada pel Covid-19, i una de les claus que han marcat la gestió que fins ara hem vist, o com a mínim que s'ha desenvolupat fins al moment, és una manca de perspectiva de gènere en molts sentits. I un d'aquests sentits és precisament, no, la paradoxa com el treball de cura s'ha mostrat que era absolutament imprescindible per poder gestionar i sortir d'aquesta crisi, que s'ha iniciat en termes sanitaris i està desenvolupant-se en termes socials i acabarà tenint un impacte econòmic també molt fort, però malgrat aquest treball de cura ser imprescindible per poder gestionar aquesta crisi, continua sent un dels aspectes més invisibilitzats tant socialment com econòmicament en el propi moment en què es manifesta com imprescindible per sortir d'una crisi de la qual en tenim pocs o cap referent.
La gestió del Covid, de la Covid, diríem directament que no ha estat ni feminista precisament i fins i tot classista i racista, no? Perquè depèn molt de com ho vius, on ho vius i qui ho viu. Ha estat molt diferent, no?, la situació que es troba durant aquests dies.
Sí, quan parlo de que manca una perspectiva de gènere a l'hora d'orientar, planificar i acabar implementant les gestions que es fan al voltant d'aquesta crisi, d'alguna manera hi ha diverses qüestions que es podrien posar sobre la taula, no? Una és com persisteix aquesta manca de consideració i valoració del treball de cura, però també hi ha una altra qüestió molt clara, que és el fet d'entendre que tota la població és homogènia i respon a un mateix patró. Hi ha un mateix model de ciutadà, de família, de patró de vida, no? En el fons això, doncs, podríem dir que és una de les conseqüències de la masculinitat hegemònica que durant molts i molts anys ha estat i continua sent el punt de referència a l'hora de dissenyar i implementar polítiques. El fet de creure que l'experiència masculina és el referent i la vara de mesura a l'hora de plantejar-nos qualsevol tipus d'actuació. Contràriament, la ciutadania és heterogènia i és heterogènia tant des d'un punt de vista, si voleu, més simbòlic, però també sobretot material. Les condicions materials d'existència no són comunes ni compartides per raó de classe, per raó de gènere, per raó d'origen, de generació. Hi ha moltes desigualtats que estan atrevessant aquesta ciutadania i que en aquest context de crisi i de confinament s'estan manifestant, i moltes ho estan manifestant amb una mena d'altaveu, no? que es fan encara més grans aquestes desigualtats. Les desigualtats de gènere n'és un clar exemple, però també les de classe social i les dues imbrincades, doncs, generen no una suma sinó una multiplicació. El fet que les dones abans de la crisi fossin les principals responsables del treball domèstic i del treball de cura dins de les llars, en un context de crisi, el més probable en moltes d'aquestes llars és que sobre elles recaigui l'increment del volum de treball domèstic i treball de cura que genera la situació de confinament, agreujada per un tancament d'escoles i agreujada per una situació en que a vegades vegades part d'aquests treballs que podien venir resolts o oferts per vies de subcontractació, doncs no pot ser. I això en el cas de les famílies que tenien més possibilitat i més capacitat de poder-ho externalitzar en part.
I, de fet, el col·lectiu de les infermeres està, en aquest sentit, pringant molt, podríem dir, perquè són les que estan més exposades al virus. O sigui, el metge passa un moment, mira les proves, mira les plaques i se'n va, no? No els hi volem treure mèrit, però sí que és així.
Els homes, des d'un punt de vista estrictament de salut, sí que tenen un índex de mortalitat més elevada pel Covid, però les dones tenen una major exposició al risc de ser infectades. Pel que relatabas tu que està passant dins del que són els centres mèdics, els hospitals, les responsabilitats i les tasques que fan les infermeres, majoritàriament dones, perquè és un col·lectiu professional que pràcticament el 90% són dones, a diferència del que fan els metges, però això també ens passa, per exemple, amb el personal de neteja o les altres professions que dèiem, no? En les superfícies de comerç d'alimentació, que són absolutament imprescindibles, i són aquests comerços que s'han mantingut, un 80% són dones. Aquí, novament, hem vist, no?, com aquestes desigualtats que persisteixen en el mercat de treball, en el context en el que vivim actualment, s'han transformat i accentuat amb situacions com aquesta, no?, de dotar del material necessari de protecció més tard aquelles professions que majoritàriament estan ocupades per les dones, com pot ser el que està passant en els supermercats, a diferència del que està passant, per exemple, en el que podria ser, doncs, amb els cossos de seguretat, no? Que de seguida se'ls va dotar de tots els equipaments necessaris per tenir les mesures de protecció, uns cossos que estan més masculinitzats, no? Fins i tot això també ens porta, no?, una mica a s'aprimar molt més la seguretat que l'atenció a les necessitats bàsiques, com és l'alimentació, la cura, la neteja, no? I fins i tot això també ho veiem reflectit en el llenguatge que s'utilitza quan es parla de la crisi, no? Aquests dies s'ha parlat molt del llenguatge bèl·lic que s'utilitzava per fer referència a aquestes compareixences tant a nivell polític, bàsicament, però també molt sovint en els mitjans de comunicació s'han utilitzat una sèrie d'adjectius i de configuracions o de marcs mentals que recordaven més a una situació bèl·lica que no pas a una situació de crisi sanitària, que el que ha d'estar al centre és la vida i s'ha d'orientar tot a com es cura aquesta vida i a com es cuida aquesta vida, no? Mm-hmm. Haguéssim pogut fer un abordatge a la gestió de la crisi amb un llenguatge molt menys bèl·lic, molt menys agressiu i molt més posant la vida al centre i molt més posant en valor la importància del curar des d'un punt de vista mèdic, però també del cuidar, que és imprescindible, perquè si cura sense cuidar, la solució no ens arriba, no?, a bon port. Asleep in the middle of the bed, you don't know is if I'd hold my hand. Asleep in the middle of the bed, sand slips through my cold hand. Do you really want me back? Do you really want me back? 'Cause I'm over it, over you. All over the town they say I love you. S'ha parlat sempre de vèncer, combatre, i això són coses que van quedant dins. I també va quedant dins el ball de xifres, que sembla que ha estat molt important, tant pel que perdem econòmicament, com pels morts, com per la gent que es cura, com la xifra, no? Que és una dada econòmica i que és una dada molt referenciada al capitalisme, a la producció, a les necessitats, no tant de la gent, sinó de, ara, de fet, quan ja estem pràcticament fent la tornada, ens estem referint a això, és a dir, molt bé tot això, però hem de tornar. I qui es carregarà aquesta tornada a les esquenes? Una altra vegada les dones, no? Sí, en efecte, amb el que comentes jo apuntaria dues idees. La primera és aquesta lògica economicista individualista que ha primat en la gestió de la crisi. La prioritat ha estat el menor impacte econòmic, que evidentment que és important, perquè això pot generar uns costos a mig i llarg termini que en termes de classe social i en termes de gènere poden tenir un impacte que accentuï desigualtats, i és obvi, però ha primat excessivament aquest impacte econòmic i ha tingut molt poca mirada al que era l'impacte social. I això ens porta a la segona qüestió que apuntaves, no? És a dir, com ho estan gestionant les famílies i quin és el cost que generarà això per les famílies i està ja generant des de la perspectiva de gènere. Les teòriques des de l'economia, des de les ciències socials en general, des de l'economia feminista, apunten, i això es va veure claríssimament amb la crisi econòmica que va iniciar el 2008, que històricament de totes les crisis, les dones han sortit triplement perjudicades. D'una banda, perquè s'han accentuat les desigualtats. D'altra banda, perquè la gestió de la crisi els ha suposat sempre més treball per elles, treball remunerat i treball no remunerat, és a dir, la suma de tots els treballs. I en tercer lloc, perquè les crisis sempre han suposat una excusa pel poder per tirar enrere en termes d'igualtat de gènere. Les dones estan assumint molt més treball. Dins les llars ha augmentat el volum de treball domèstic i de treball de cura i de treball domèstic d'aquell que no es veu. La gestió familiar, les dones dins de les llars són majoritàriament les encarregades d'estar pendent de la família que no tenen dins de la llar, de trucar al pare i la mare cada dia, de trucar molt sovint als sogres, de trucar a la gent més gran, de fer el treball de management que nosaltres diem, de gestió emocional amb la família, de gestionar mascaretes per uns, per altres, de distribuir alimentació als familiars que estan malalts. Tota aquesta feina que suposa un volum i una ocupació mental també les van assumint majoritàriament les dones perquè són les que ja ho feien abans de la crisi. Estan encarregant-se molt de la gestió del treball de cura i del treball domèstic de la seva llar i d'altres llars. I a més ho estan fent o bé combinant com poden amb un suposat teletreball que no és un teletreball perquè no són les condicions de teletreballar o bé renunciant malgrat el supòsit d'impacte econòmic dins la família, el treball remunerat que tenien perquè no tenen opció de teletreball i no poden deixar les criatures, o bé donant prioritat al treball remunerat de la parella perquè impera sempre l'imaginari que la feina d'ella és més important que la feina d'ella. I per tant aquí ja estem veient també no? com això ens portarà a accentuar desigualtats en termes de gènere que ja existien. She who walks alone in life, is she of sound mind? I am on his old as I am told.
Parlem també d'una altra tipologia, esperem que no tan nombrosa com aquesta, però també de tots els casos on de moltes dones que viuen amb el seu maltractador, no? Que és una cosa que tampoc es pot oblidar en aquesta pandèmia, no?
Sí, efectivament, el cas de la violència masclista, que jo sempre explico que és la punta de l'iceberg de les desigualtats de gènere que persisteixen en la nostra societat, però en una situació de confinament és cert que se generen situacions molt i molt preocupants. S'agreuja molt la situació que viuen les dones víctimes perquè han de conviure 24 hores al dia amb els seus agressors. No? I en els domicilis en què es donen aquestes situacions doncs, són autèntics inferns, amb molt poques possibilitats de poder-ne escapar. És veritat que s'han posat recursos, s'han desenvolupat recursos per tal de poder atendre les dones víctimes en aquesta situació, des de telèfons d'atenció especial, fins i tot pisos especials, però no deixa de ser una problemàtica que genera, doncs, jo diria que ens hauria de generar moltíssima preocupació com a societat, perquè sabem que està passant en llars, perquè no desapareix, al contrari, que s'agreuja la situació de dominació que viuen aquestes dones víctimes de violència masclista en les seves llars, en una situació de confinament i que hi ha certa sensació d'impotència, no? de detectar de què hi està passant com capacitat per poder intervenir.
I a més, perquè hi ha una cosa que ens comentaves tu l'altre dia, Sara, que hi ha un fals imaginari sobre que són coses de l'àmbit privat, tant el que pugui passar dintre les llars, no només em refereixo a l'economia, sinó a aquestes situacions, no? Que des de la política pública s'interfereix molt poc, molt sovint sobre la vida privada amb altres coses, està claríssim, però amb això costa molt, no? Ficar-s'hi.
Efectivament, el disseny de la política pública i la implementació de la política pública sempre ha partit d'un fals imaginari que nosaltres diem que el que passa a la vida privada a la vida quotidiana forma part de la privacitat de la ciutadania. I fins i tot la mateixa ciutadania doncs, viu com determinats aspectes fonamentals de la seva vida formen part de la seva privacitat i que des de l'administració pública i la política pública no s'hi ha d'intervenir. No? Això és també una mica el debat de la llibertat d'elecció, no? Fins on ha d'arribar la llibertat d'elecció de la ciutadania. El que passa és que nosaltres sempre argumentem que això és un fals imaginari, perquè el que passa dins de les llars no sempre és una qüestió exclusivament de la vida privada. En la mesura que el que passa dins de les llars reprodueixen relacions socials que poden generar o generen desigualtats de gènere, això ja és un element de preocupació i un element d'intervenció pública. Dins de les llars hi passen moltíssimes coses. Quan un pare i una mare no atenen de la manera que legal a la seva criatura, des de serveis socials es pot intervenir i treure la pàtria potestat. I això passa dins de les llars. I, per tant, tenim intervencions dins del que suposadament és la nostra vida privada, públiques, i que són intervencions o bé per defensar uns drets fonamentals de les persones o bé perquè estan generant desigualtats. En el cas de la violència masclista també s'intervé quan ha sigut necessari, no? Per tant, quan hi ha unes situacions de dominació, d'explotació, de generació de desigualtats, es pot intervenir perfectament. Aquests dies estem vivint les nostres vides que estàvem acostumats a viure fora, les estem reproduint dins de les llars.
Mai havíem estat tan intervinguts d'alguna manera, no? Ens han dit com havíem de viure.
Exacte, ens han dit com havíem de viure, ens han dit que no podíem sortir de casa, ens han dit què havíem de fer de casa, havíem de treballar, els nanos i les nanes han d'estudiar, és a dir, han intervingut absolutament la nostra manera de viure, generant una altra normalitat, entre cometes, quotidiana, i és la prova de que sí que públicament es pot, públicament, políticament es pot intervenir. I això, per tant, ens ha de fer pensar que quan a les llars es produeixen o reprodueixen desigualtats perquè persisteix la divisió sexual del treball, en termes del treball domèstic i el treball de cura, aquí s'ha de poder intervenir. I s'ha de poder intervenir perquè, efectivament, dins de les llars hi hagi una corresponsabilitat. Si hi ha una corresponsabilitat dins de les llars, jo sempre ho explico de la mateixa manera, això són vasos comunicants amb el que passa fora, en el mercat laboral, en l'àmbit laboral, com en la vida pública i en la vida política. Si hi ha corresponsabilitat dins de les llars, hi haurà més presència de dones en l'àmbit laboral i en l'àmbit polític, i per tant hi haurà més experiència femenina a l'hora de gestionar la normalitat i situacions de crisi com la que estem vivint.
Sara Moreno, moltíssimes gràcies, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en temps, treball i gènere. Ja ho diu tot, la frase. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
La normalitat no ha de ser una aspiració. Més aviat se n'ha de fugir. Judy Foster, actriu.
Jo personalment m'he sentit molt sola.
Estic acostumada a viure sola. Fa molts anys que visc sola. A més, sóc filla única i això, doncs, suposo que també em va donar un training en el seu moment. Viatjo sola, vull dir, faig moltes coses sola, però sempre, doncs, tens l'efecte dels teus.
La xarxa d'amigues i d'amics és molt més reduïda. Jo ara el que faig és que hi ha un petit grup de gent amb el que més o menys ens veiem. Això implica molts sopars a casa, per sort tinc terrassa, o gent molt reduïda a la que et veus. Hem passat una època molt de veure'ns a casa i ara intentem combinar, sempre que sigui possible, espai exterior.
Segueixo fins i tot les recomanacions absurdes del govern, és a dir, si no puc sortir no surto, si millor que ens quedem a casa em quedo a casa. He reduït molt l'activitat, jo, una persona molt social, ara l'he reduïda a molt poca gent, que són les mateixes persones sempre, que a la vegada aquestes persones doncs, també tenen una bombolla molt concreta, tot plegat per poder seguir veient els meus pares i no posar-los en risc, encara que els vaig a veure amb mascareta i tota la història, no?
S'han tancat molts dels llocs on abans era fàcil sortir, conèixer gent nova i socialitzar.
Durant el confinament va ser molt dur, que l'única persona que físicament veies era la caixera del supermercat, no veies a ningú més. Els altres hi parlaves, te telecomunicaves, però veure-la personalment... I també doncs, la dificultat aquesta de que la relació familiar sempre és tan pautada, tan limitada.
Les emocions han adelantat, no? Han avançat a gran velocitat els convencionalismes, no? Socials que a vegades tenim, de mira que tenim aquest sopar, ostres, quin pal que em fa, no? Doncs ara sé que ja no hi aniré perquè valoro el temps, perquè ara n'he tingut molt. I ara quan surti, no? Quan passem tot això... Seré molt més selectiva i sabré què vull fer i què no vull fer. I know you're hurting. I know it's rough.
I know you see so many things that mess you up. I know I'm learning. I know I'm young.
Les dones i els dies.
But when the shit gonna hit the fan, I'll be the one.
A Catalunya Ràdio.
Si fa unes setmanes parlàvem de les dones grans, ja sabeu que tots ens ha implicat el que passa des del mes de març i a nivell mundial ens trobem en aquesta situació tan complexa que ha afectat de ple la nostra manera de viure, de treballar, de relacionar-nos. Alguns hem perdut la feina, d'altres el poder adquisitiu, i a tot això li hem de sumar la por de contagiar-se o de que es contagiïn aquells que estimem. Tot plegat, una situació molt estressant, i avui, com sempre, les dones i els dies, volem saber com ha afectat això a les dones únicament. Esther Plana, tu estàs a punt de fer-te la PCR ja.
Doncs sí, el test d'antígens i tot el possible. Buscant informació, hem trobat alguns estudis que apunten que les dones hem viscut amb més incertesa i menys optimisme que els homes aquesta situació, que ens hem sentit més ansioses i tristes i més incapaces de gestionar l'estrès. Tot i mantenir més unes rutines i uns hàbits saludables, hem sigut les que hem dormit pitjor. Almenys això és el que es desprèn de l'anàlisi de 16.000 entrevistes que va realitzar durant la primera onada el grup d'investigació en estrès i salut de la Universitat Autònoma.
No sé per què, però m'imagino per què hem dormit pitjor. Però vaja, ara m'ho explicaràs tu. Però per què aquesta diferència? Per què les dones ens hem sentit més tristes i deprimides en general?
Doncs mira, això és el que em va contestar Sílvia Edo, coordinadora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Angoixes, depressions són bastant prevalents amb les dones més que en els homes. És a dir, amb un estrès continuat, l'home ho manifesta més amb irritabilitat, més amb el millor conducta, doncs, amb trets violents. La dona té més tendència, doncs, això, a estats anímics baix, depressió, tristor.
I sovint el que fem per sentir-nos millor és buscar recolzament.
Un dels aspectes que ajuden a portar a l'estrès diríem, els problemes del dia a dia, és molt el recolzament social. Hi ha moltes dades que avalen el seu interès de cara a minimitzar els efectes de l'estrès.
Però què passa quan aquesta relació social no és possible, tant durant el confinament com ara, amb les restriccions de les diferents fases? És evident que no podem comptar tant amb aquest suport d'amistats, família, amics, etc.
Doncs això, per exemple, ha afectat a moltes dones joves i solteres.
Un trencament molt brusc amb un estil de vida molt marcat, l'esforç que s'ha de fer de renúncia i d'adaptació en aquest nou format, doncs la veritat és que és molt gran. Per tant, persones acostumades a tenir una vida social molt, molt rica, de relacionar-se molt amb la gent, doncs evidentment aquest efecte ha estat superior a d'altres persones, a lo millor d'edats més grans, en el que això no ho han trobat tant a faltar.
Això vol dir que les solteres joves a sobre ho han viscut pitjor?
Més aviat hauríem de dir que tothom ha tingut la seva part. Això és el que em va dir la psicòloga Sílvia Edo.
Per no parlar de quan d'altres aspectes afegits, de quan, per exemple, si hi ha nanos en edat d'escolarització, que s'han hagut de quedar a casa, i també la cura d'aquestes criatures, doncs també recau molt el pes sobre la dona. És a dir, que i a vegades també amb aquesta generació que se'n diuen sàndwich, no? Que per una part els nanos petits, per altres pares que es fan grans, i també sembla com si la dona també és una mica la que té més present a les persones grans de la família.
Avui m'ha après que existeix la generació sàndwich, que a mi m'ha vingut gana només de saber-ho. Dones amb fills i amb pares o avis per cuidar.
Sí, els teus pares o els de la teva parella, en el cas de tenir-ne. I és que aquest famós rol de les cures assignat a les dones tradicionalment, en temps de pandèmia podríem dir que ha sigut una mena de trampa.
Es pot fer de bon grat, és a dir, que la dona el fa pensant què és el que ha de fer i sentint-se fins i tot bé i compleguda de fer-ho, aquest rol pot passar factura. Quedem, al finalitzar el dia, doncs, molt més cansades de l'habitual. Això doncs, també es tradueix en efectes sobre el nostre cos, no? De tensions, de problemes en les cervicals, de problemes musculars, etcètera, etcètera. La pressió afegida al nostre dia a dia. Aleshores, doncs, les preocupacions habituals sobre la salut, en aquest cas, doncs, s'han agreujat per la por a possibles contagis, no?
I a tot això se li ha d'afegir la feina que ja es té habitualment, eh? La que tenim totes, teletreballar, cuidar de la família, especialment dels fills, les filles. En el cas que n'hi hagi, segurament també ha recaigut, com sempre, amb les dones, ja ho sabem.
Totalment. Tots els estudis que s'han fet al respecte, tant a l'estat espanyol com a nivell internacional, apunten en aquest sentit. En termes generals, les dones hem flexibilitzat al màxim i molt més que els homes les nostres hores de feina, fent-la molt sovint de nit o de matinada.
Aquesta tasca de les cures i l'intent de fer compatibles tots els rols probablement també han estat factors importants per provocar en aquestes dones més angoixes, més sensació d'incapacitat de gestionar la situació, més insomni, el que deies tu abans, potenciar les depressions...
Exacte. Podria ser un motiu que expliqués aquesta diferència entre homes i dones respecte a les depressions. Sílvia Edo me n'hi va afegir una altra.
És totalment cert que la prevalència de la depressió és superior amb la dona que en l'home. Però també, fixa, també hi ha estudis que qüestionen de dir és realment que la dona presenta més depressió o que se li diagnostica amb més facilitat depressió? En el metge té més facilitat per expressar com es troba, per expressar la seva tristor, per explicar que es troba realment malament, expressar les seves emocions negatives. I, d'alguna manera, el metge o la metgessa fàcilment li pot donar algun fàrmac per alleugerir aquest estat emocional.
A més, en el cas dels homes, la manera de manifestar l'angoixa o la depressió és diferent.
Ho expressa més amb consum d'alcohol o tabac i no és diagnosticat de la mateixa manera que la dona.
O sigui, que la diferència entre homes i dones pel que fa a les depressions està en com es manifesten els símptomes, però no en la malaltia en si, no?
Sí, però aquesta diferència a l'hora de prendre fàrmacs és molt substancial. Un estudi realitzat l'any 2019 per l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària i pel Servei de Farmacologia Clínica de la Vall d'Hebron va concloure que les dones prenem de 2 a 3 vegades més antidepressius que els homes. En aquest sentit, Sílvia Edo em va dir això.
En l'assistència primària, per desgràcia, hi ha molt pocs psicòlegs i aleshores, doncs, realment es van prendre excessius fàrmacs. Els fàrmacs no ensenyen a gestionar el dia a dia. Poden anar bé en un moment donat que la persona estigui apurada per tornar a trobar aquest equilibri.
Per tant, més enllà dels fàrmacs, cal que deixem de posar excuses i ens regalem moments per nosaltres mateixes.
Hàbits saludables, seguir-los més que mai. Després, buscar-se activitats que ens donin benestar. Activitats diàries que ens donin benestar, no allò de dir, ah, doncs, a veure, quan tingui temps m'agradarà fer aquella excursió o quan tingui temps m'agradarà fer... No, és a dir, diàriament destinar, no cal massa temps, destinar doncs 15 minuts, 20 minuts per un temps per nosaltres, t'has de reservar aquests moments en el que sobretot puguis alliberar-te d'alguna manera de tots els problemes. Here comes the sun, little darling. Here comes the
sun, I say. It's all right. Em deixes esparverada, Esther, amb això dels fàrmacs. De fet, un comentari que s'ha fet molt arrel d'aquesta crisi provocada per la pandèmia és que molta gent es va adonar que portava un ritme de vida molt estressant. Que vaja, que moltes persones han aprofitat la situació per prioritzar i canviar en positiu alguns aspectes de la seva vida, que després us sentirem també amb aquestes noies joves que hem entrevistat.
Això diuen, sí. Aquest parar de cop al ritme i deixar de fer obligatòriament algunes coses que abans creiem necessàries va fer trontollar el nostre sistema de valors o el lloc on volíem viure. També es tracta d'una situació en la que ens sentim en perill la salut, la nostra i la dels que estimem. I, per tant, és com si ens recordessin de cop les coses essencials i realment importants.
Doncs potser sembla que en traurem alguna cosa de positiu, no?, de tot això.
Sí, d'això se'n diu creixement posttraumàtic, eh? Però després del que em va dir Sílvia Edo, no ho tinc gaire clar.
Els estudis que s'han fet sobre els efectes que tenen situacions traumàtiques en la vida de les persones, sí que s'observa que immediatament després facilita que la persona faci canvis en la seva vida, això que comentaves de veure prioritats diferents, l'important és que valorar molt que estiguem sans, que ens trobem bé, que tinguem tot el nostre entorn amb salut i que puguem fer les coses que ens agraden. A mig curt termini, això ho valorem, però després tornem al nostre camí habitual.
Vaja, doncs haurem de ser una mica constants i mantenir els canvis positius que hem fet a la nostra vida.
I una altra de les coses que molts ens preguntem a l'hora de pensar en els efectes psicològics de la Covid és de si quedarem traumatitzats de tot plegat.
Immensa majoria de persones no li quedaran marques d'això. És a dir, la gent s'adapta i la gent és molt solidària. Això també s'ha observat. És a dir, que jo en aquest sentit seria optimista i et diria que acabarà aquesta circumstància, acabarà i no ho tenim massa lluny, ho tenim a tocar, que bé, les persones continuaran funcionant com fins ara.
Et puc dir que jo una mica traumatitzada sí que hi estic, eh? Que ja fa molt temps que cadascú fa el programa des de casa seva i a vegades trobes a faltar una mica allò, els tocaments amb la gent. O sigui que ens adaptarem com sigui i a poc tot anirà tornant al seu lloc, espero.
Esperem-ho, però com ens deia Sílvia Edo, és el més probable.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
El confinament sí que el vaig portar bé. I el gran rebuig va venir quan vam poder començar a veure la gent i jo m'hi vaig negar perquè jo els deia que jo no necessitava veure'ls i veure-les, sinó que el que necessitava era abraçar-los i abraçar-les, no? Que el que necessitava era contacte físic.
La falta d'abraçades, d'abraçades que ho fas en un entorn molt, molt concret, que és la bombolla que tries, però doncs si aquesta bombolla no viu en el teu municipi, ara també és molt més complicat. Diguem-ne que la vida relacional de les persones que vivim soles s'aguanta sobre uns pressupòsits d'informalitat, d'anar trobant de la colla al cap de setmana, i aquesta informalitat ara es trenca.
He fet comptades abraçades, però, ostres, quan t'abraces ara? Quina passada, eh? O sigui, ara m'abraço amb algú i penso... Això sí que és una abraçada i no el que fèiem abans, no?
Pel que fa al tema relacions, he conegut a tres persones diferents al llarg d'aquest any en circumstàncies completament diferents i sí que crec que m'hi he deixat anar més, potser, perquè una vegada trenques la barrera aquesta de no puc abraçar ningú, no puc petonejar ningú, bueno, busques doncs, l'afecte, no? I busques el passar una bona estona i l'estar a gust i sentir plaer, per què no?
Doncs a la primera part del confinament, del primer confinament, sí que tenia Tinder, però si ja normalment és una app amb la que no em porto gaire bé i duro poc, doncs el confinament encara menys, perquè eren situacions molt estranyes. I em vaig donar a baixa i ara no em veig gens a gust, perquè penso que... Doncs això, que l'espai i el temps és algú que ara mateix és com un tresor que has de cuidar molt amb qui ho gestiones i no em ve de gust conèixer gent nova, amb la qual cosa, a nivell sexual, diguéssim que el que faig és veure gent a la que ja veia abans i amb la que ja hi havia un cert vincle i ja està.
Espero que ens facis ser més sincers, no? I viure tot molt més intensament amb el que sentim. Que a mi tot això m'ho ha portat la soledat. Si hagués estat amb algú, segurament... no ho hauria aconseguit fer aquest pas.
No sé, és com si penséssim la salut només com l'absència de la malaltia, però la salut també és la salut mental i crec que la salut relacional hi té molt a veure.
L'acte més valent és pensar en un mateix. En veu alta. Coco Chanel, dissenyadora de moda.
Po
Portem una bona estona parlant de la invisibilització del treball de cures durant la crisi del coronavirus. Per això hem anat a buscar cuidadores a tots els nivells que han estat a primera línia de foc durant la pandèmia. Soc l'Anna Ferrer Albertí i avui ens preguntem qui cuida les cuidadores.
La salut, l'alimentació, la neteja, resulta que ara se'ns diu que som essencials, no? Les retallades a nivell de sanitat i a nivell de serveis socials dels últims anys no tenen nom. O sigui, els que ho hem viscut de dins, podem dir clarament que les retallades han sigut astronòmiques, immorals, han sigut fora de qualsevol ètica. I a veure si aquesta situació actual serveix i espero que perquè la població se n'adoni de qui som els cuidadors de la població i com els hauria de cuidar els nostres polítics i les nostres institucions.
Noemi Carreras, infermera de la Presó de Dones de Barcelona, porta temps fent-se aquesta mateixa pregunta, qui cuida les cuidadores. Ens parla d'un àmbit on tant cuidadores com pacients acostumen a ser invisibilitzades.
Moltes vegades ens permetem el luxe de jutjar segons quines situacions, no? De jutjar segons quines coses des de fora, dins d'un centre penitenciari o segons quina feina. El que estem fent és tenir cura d'una part de la població que necessita d'una sèrie d'atencions i que a més té els mateixos drets i deures que la resta de població.
I was buried in the summer. Una altra qüestió que afecta la visibilitat de les cuidadores és l'ús del llenguatge inclusiu o, com hem vist darrerament, la manca de llenguatge inclusiu als mitjans de comunicació. Ho comenta Carmen Sebastià, metgessa radiòloga i membre de la Comissió d'Igualtat a l'Hospital Clínic de Barcelona.
A nivell sanitari, de lo que es parlava més és de... Ui, els metges ens han salvat, els metges són boníssims. És veritat que és un genèric que representa que no està marcat, però bueno, venim d'on venim, no? I en aquests moments, doncs, per exemple, els metges les metgesses són més del 55% i ja no parlo de tot el personal sanitari perquè el 85% són infermeres, hi ha moltes auxiliars. S'ha vist que s'ha feminitzat la primera fila, s'ha feminitzat la pressió, no? I un 65% de la gent que està a primera línia són dones. Aleshores, el fet de que diguéssim metges, així amb tant masculí i tant focalitzant només en un dels tants, de tantes persones, majoritàriament dones, que han tirat endavant amb tota aquesta bestiesa de la pandèmia en el servei sanitari, doncs a mi la veritat és que em dolia una mica.
Moltes treballadores sanitàries, com Elsa P. Vidal, han de fer malabars amb la feina i la família. L'Elsa és una infermera de la Fundació Puigverd, treballa al torn de nit i és la mare separada d'una nena de 7 anys. Gràcies a associacions com la de l'escola de la seva filla, ha trobat ajudes per fer-se encàrrec quan ella és fora.
Vaig demanar si hi havia alguna cosa, si em podien ajudar, i de seguida l'administrador em va passar el contacte d'un noi que era monitor d'esplai i a part treballava en un menjador d'un col·legi, i així va ser. Gràcies a aquestes associacions, perquè, clar, nosaltres tampoc jo no puc pagar una cangur cada nit que vingui a cuidar la nena, i gràcies a que, doncs, això, els supermercats ens han donat, que ensenyant l'acreditació ens fan saltar la cua, que tota aquesta ajuda s'agraeix i molt.
Altres cuidadores han trobat una xarxa de suport al seu propi entorn laboral. És el cas de Mar Chia, part del personal de neteja de l'Hospital de Bellvitge. Ens explica com fer pinya amb les seves companyes ha estat fonamental durant la pandèmia.
Yo los considero parte de mi familia, la verdad, porque estamos en casa, pero estamos muchas horas en el trabajo, compartimos muchas cosas, compañeras que ha fallecido su madre de coronavirus o que han tenido familiares ingresados también, y son muchos momentos y momentos malos en los que estamos todas ahí.
Sandra Vilaseca, caixera al supermercat Bonpreu, comenta que el treball de cures acostuma a associar-se amb les dones. Potser és per això que són feines que sovint es donen per fetes i reben poc reconeixement.
Jo, abans de ser caixera de supermercat, jo he estat durant 13 anys treballant en una residència de gent gran. Una tasca de cures dedicada i destinada o feta bàsicament per dones. És un sector, igual que el tema de les caixeres de supermercats o altre tipus de feines que estan més enfocades o més fetes per dones habitualment, m'ha fet valorar moltes coses que abans no valorava de moltes feines. Una persona pot servir per qualsevol feina, si depèn de l'amor que li posis de la feina que fas. You made me believe in
hell. Carmen Juárez és cofundadora de l'associació Mujeres Migrantes Diverses de Treballadores de la Llar i les Cures. Amb Comissions Obreres han engegat una campanya d'ajudes a sectors laborals indispensables que es troben en situació de precarietat, com poden ser les cures a domicili, auxiliars de geriatria, riders o caixeres.
Aquesta campanya el que vol és denunciar la situació de precarietat i la situació laboral d'aquests treballadors que ja patien, no?, situacions de precarietat, però que arrel de la crisi del coronavirus han vist com les seves situacions han empitjorat, com els que estan treballant veuen com posen en risc la seva salut perquè tenen una manca d'equips de protecció individual, perquè no tenen un contacte directe amb les persones. La lluita dels nostres delegats i delegades és brutal, sobretot en aquests moments, i el que estem aconseguint és molt valuós per a aquests treballadors, no?, perquè facin la feina en condicions segures.
Entre els membres de Mujeres Migrantes Diverses hi trobem la Harriet Domínguez, treballadora de cures de la llar. Moltes immigrants s'han trobat amb la impossibilitat de contactar amb la seva família o fins i tot d'enviar-los uns diners essencials per ells per la manca de locutoris oberts.
Hasta ahora que se ha reactivado un poco esa situación, pero no podíamos ni siquiera poner una recarga, no podíamos mandar un giro, si había un locutor abierto era largo. Y salir a la calle con el temor que un policía te detuviera y te preguntara dónde vas, tenés que andar con el salvoconducto de autorresponsabilidad diciendo que ibas a poner un giro, pero también someterse a la presión de que pagar una multa por algo así, pues te ves afectada en muchas maneras.
Doncs amb tot això en ment, acabem amb una reflexió de Noemi Carreras, del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, que ens convida a replantejar-nos petites decisions del nostre dia a dia arrel de la situació actual.
He decidit anar molt menys a cap centre comercial i comprar al barri, que havia deixat de fer-ho en una petita part. Doncs bé, són exemples de què canviaré jo a nivell de personal, no?, a valorar segons quines professions, que la veritat o no valorava, no me n'adonava, i si tots canviem cosetes a nivell personal, vull pensar que després de tot això hi haurà un canvi, o hi hauria d'haver un canvi a molts nivells.
Les dones i els dies, un programa de Montse Virgili que faríeu bé d'escoltar, també en podcast.
Saps què? Val més que no sortir i així no ho agafo. Ja està, i em vaig quedar 40 dies sense sortir. Vaig fer miga del... Bueno, miga relativament, però en el pati de llums, que és molt obert i molt gran, pues, allà hi havia molt jovent i feien unes festes i tocaven guitarres i, mira, no va ser un drama, no.
Jo soc persona de cafè, eh? I a mi m'encanta seure i veure la gent, escoltar. Sempre he escrit en els cafès tota la vida. Evident, eh? Jo vaig molt a la Barceloneta. Quan van tancar la piscina de la Barceloneta, això per mi no em vaig donar compte que era terrible. Això ho he patit molt. I després hem perdut la primavera.
A veure, jo tenia bastant, sovint, gent a casa a dinar, passàvem el rato, no? I això, doncs, s'ha acabat. Vull dir, és que bé, més, doncs, era normal, no? Les reunions així familiars. I sobretot, el que sí m'ha afectat molt és que jo m'havia matriculat a alguns cursos d'aquests que n'hi ha moltíssims a Barcelona, no? Del CCCD, aquest tipus de coses, de temes que a mi em semblaven interessants.
Abans d'allò, pues, jo m'ho passava molt bé, sortia, agafava l'autobús, anava a casa dels meus fills i parlava una mica i després m'anava cap a casa a fer les meves senyes.
I que el que diguin sigui cert, perquè si no és la gent, hem d'anar, pues, una mica com els ases, que has d'anar, bueno, ja ho veurem. bueno, ara què toca fer? Pues, avui sí, avui han dit això. No, la tele o el que sigui. Això, ara demà em diu una altra cosa.
Valia més que diguessin, no sabem i intentem fer el millor que podem. Després a nosaltres, els grans, ens han tractat com si fóssim inútils. I et dic, jo, sort de la gosseta, tancats a casa, amb por, no podia sortir, com inútils, com si no volguessin per res.
Avui hem après com la crisi provocada per la Covid-19 ha restat, i molt, en igualtat de gènere. Com la factura que hem pagat les dones en qualitat de vida, en economia i també en salut física i mental ha estat molt més elevada. Avui hem volgut recollir les experiències, els sentiments de soledat, les pors i els sacrificis que les dones hem viscut al llarg d'aquest any de pandèmia. A la direcció Montse Virgili, a la producció Susana Ortega, als controls Ismael Cebrián, al guió i avui a la locució Esther Plana.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
I acabem donant les gràcies. Gràcies per les petites coses que ens han fet més passador aquest any tan complicat. When everything's wrong, when I can't find my song, when darkness is all I see, there is a remedy. It's all the little things that make the world go round. It's all the little things that are most powerful. There's no politician, no sky to die. No one can take the love from my heart. The sun will shine, and in this heart of mine, the sun will shine, and in this heart of mine, the sun will shine. Ooh, it's strong. 'Cause I can always be grateful. Ooh, 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 ooh,